Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
A Ràdio Montblanc comença Adomón a la ràdio, el programa més femení del 107 FM, amb l'Associació de Dones de Montblanc.
Bona tarda. Encetem el nostre programa Adomón a la ràdio. A la taula rodona, Montse Roig, Esperanza Espejo, Montse Romeu, Soco Rodríguez, Marc Fernández, els nois que ens acompanyen, Jamsa, Omar, els controls Pili Cortés, la que us parla, Núria Huguet.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bona tarda, bona tarda a tots i a totes. El tema d'avui, adolescents i joves migrats sols. Per parlar d'això, tenim a la Soco Rodríguez, és tècnica en polítiques migratòries del Consell Comarcal, i la Mar Fernández, llicenciada en antropologia cultural, treballa com a tècnica social a Càritas Diocesanes de Tarragona. I també ens acompanyen l'Omar i el Jamsa del Centre Sirius de Santa Coloma. Totes les preguntes que els hi farem als dos nois han estat autoritzades per la Direcció General de la Infància i l'Adolescència. Tot i així, si algun d'ells no vol respondre alguna pregunta, respectarem la seva decisió. Bueno, comencem? A veure, començarem per la Soco, i començarem perquè ella ens expliqui com està la situació actualment d'aquests nois aquí a Catalunya o a Espanya, vull dir, tu mateixa.
Bueno, molt bona tarda. Primer que tot, ja que has estat parlant de Dagaia, dir que és fonamental, primer que tot, saber què és el que fa la Direcció General a la Infància amb aquests joves, no? Tenir en compte que quan un jove arriba menor d'edat, la tutela passa directament a Dagaia i Dagaia és la que se n'encuidarà de que aquest jove o aquest adolescent tingui la tutela i la guarda, que la guarda seria l'obligació de vetllar per ell, de tenir-lo en companyia, d'alimentar-lo, d'educar-lo i de procurar-li tota una intervenció integral. Per fer això, Dagaia què fa? Té una sèrie de llocs d'acollida, de primera, quan arriben serien de primera acollida, en el qual se'ls don el primer suport a aquests joves. Aquests joves, amb l'arribada d'aquests joves, també s'ha hagut de fer línies estratègiques diferenciades per tal de poder-los donar una bona acollida. En el cas d'aquests joves, es consideren en desemparament, per tant, Dagaia dedica un pla específic a la seva protecció. Dins d'aquests plans hi ha el pla d'acció preventiu per joves i l'estratègia catalana d'acollida per la inclusió dels infants i joves migrats sols. En aquest pla, el que es vol fer és millorar la integració d'aquests joves i el document es divideix en 5 línies estratègiques, en la qual hi ha, la primera és l'estratègia pensada en els drets dels infants dels joves, l'atenció immediata, l'acollida dins del sistema de protecció. La segona línia és el repte d'aconseguir drets de ciutadania, per tant l'emancipació i l'acompanyament a majors, als majors de 18 anys, per tant, quan un jove fa 18 anys no se'l pot deixar a la mà de Déu perquè hagi fet 18 anys, perquè té la mateixa situació quan li faltava un dia per fer 18. I la clau de volta, que seria el tercer punt, seria el foment de la governança compartida, la coordinació, participació i el treball en xarxa. Això s'està aconseguint, vull dir, s'està aconseguint que diferents sectors s'involucren i treballem plegats per aquests joves. El quart seria la millora del sistema d'atenció integral i social com a punt de partida, la planificació, la innovació, l'eficiència i la sostenibilitat. I el cinquè seria que els joves i les joves, perquè no oblidem que també hi ha noies, tot i que aquí a la Conca, després en parlarem, no en tenim, també n'hi ha, emigrades soles, busquen una oportunitat al nostre país i aquesta oportunitat se'ls hi ha de donar. Per tant, la sensibilització i el canvi d'una mirada cap al positiu, no? Cap al què és el que ens poden aportar. Perquè segur que tenen coses per aportar nosaltres, els aportem, però ells també a nosaltres. Aquí s'ha de dir també que s'han de trencar prejudicis i estereotips partint de la base de que no són delinqüents els joves que ens arriben. I s'ha demostrat que hi ha més d'un 80% que no han delinquit mai. Per tant, és una gran minoria els que acaben al carrer i acaben delinquint. Amb dades, el juliol del 2019, aquí a Catalunya, es van acollir 1.234 casos d'infants joves emigrats sols tutelats per DGAIA. Això vol dir xifres oficials. Si n'hi ha algun que no ha arribat, que no ha estat recollit, doncs no compten aquesta xifra. D'aquests, dir que la majoria són nois, el 95% són nois i un 5% són noies. Les noies també tenim un altre problema afegit que com a associació de dones jo us animo que investigueu i que en podeu parlar un altre dia de què passa amb les dones que surten del seu país, no cal que sigui del Marroc, de qualsevol altre lloc, què passa? Perquè entremig es troben tants entrebancs que moltes no acaben d'arribar.
Bueno, això més o menys l'any passat vam fer, després del Corcoveu, vam fer aquí una xerrada i ja van venir noies i ens van explicar les pegues i tots els problemes que es van trobar. Sí. N'hi havia del Brasil, no?, del Marroc, del Senegal, ja ens van explicar els problemes que es van trobar.
Doncs, bueno, fet aquesta primera introducció, Núria, què et sembla?
Bueno, fet que això, necessiteu... bueno, no, jo passaria a fer-los unes quantes preguntes amb ells, els nois, perquè, a veure, s'ha de dir que els nois que tenim aquí, bueno, estan nerviosos, no?, per les preguntes que els hi puguem fer. Ens han dit que els hi podem fer les preguntes en català, tot i que ells potser les respondran en castellà perquè els hi és més fàcil, però si no l'entenen els hi farem en castellà, no tenim cap problema. A veure, comencem. O la podeu contestar el que vulgui dels dos, aquesta. Es fa la primera pregunta i llavors anirem fent així una pregunta. Una. De quin país sou?
Del Marroc.
I jo també.
Els dos sou del Marroc?
Sí.
Vale. I a veure, doncs, per què vau decidir deixar el vostre país i la vostra família? Això m'ho pot preguntar, per exemple, Omar. Tu, per què vas decidir deixar el teu
bueno,
país?
Para buscar un futur mejor, en mejorar mi vida y ya está.
Y poder ayudar a tu familia, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que pensabas encontrar cuando llegaras aquí, a España o a Cataluña? ¿Qué es lo que pensabas encontrar, Omar?
Bueno, mejor que Marruecos, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo hacer lo que quiera, no igual que Marruecos. En Marruecos no puedes, es que si no tienes que trabajar, tienes que... Hay muchas cosas que no puedes hacer en Marruecos y aquí sí.
Hamza, ¿tú piensas igual que él?
No, es en Marruecos cuando yo estuve pequeño. En Marruecos estoy muy bien. Hasta el 12 años, así, 13 años, tengo que estudiar y trabajar el mismo tiempo, pero no me encuentro el que quiero en Marruecos. Ya he subido aquí para buscar mi vida.
¿Y qué has trobat aquí? ¿Qué has trobat aquí actualmente? ¿Qué has trobat que t'hagi...
Estoy ahora estudiando y hago cursos. Y hago muchas cosas.
¿Qué estudies?
Hago curso de cocina.
Ah, molt bé. ¿Y tú?
Y yo también estoy aquí, estoy estudiando aquí también. Estoy haciendo el curso de cocina aquí en Concactiva, en Montblanc.
Concactiva, molt bé. Sí.
Tinguem en compte que això que estan ara dient els joves és gràcies a aquest treball en xarxa. Concactiva fa, organitza aquests cursos i ha pogut incloure aquests joves per tal de poder-los oferir aquesta primera oportunitat i aquesta primera formació. D'acord? Vull dir que és un dins d'aquest treball en xarxa dels centres i la col·laboració del Consell Comarcal, doncs molts d'aquests joves se podran formar aquí a la Conca.
Tu, Soco, tant tu, Mar, vull dir, si creus que mentre els fem preguntes has de voleu dir alguna cosa, dieu. A veure, nosaltres hem dit que ho diguessin ells, perquè com que estan nerviosos, pobres, si parlen, diran, ja hem acabat, ja estem tranquils, però vull dir, podeu
Hamza,
parlar com vulgueu.
Hamza, ¿cuánto tiempo llevas en Cataluña?
Yo llevo aquí un año.
Yo un año y tres meses.
Hola, Mar, el micro.
Dic, abans m'heu dit que ja havíeu fet els 18 anys, no?
No entenc.
Que antes me habéis dicho que ya habíais hecho los 18 años,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y aquí en el centro hasta cuánto tiempo podéis estar?
Hasta que hago mis papeles, aún no tengo ni papeles ni nada.
Vale, cuando dices papeles, ¿quieres decir el NIE, el permiso de residencia?
Sí.
¿Y tú igual, Omar?
Yo también estoy esperando mis papeles porque van muy lento un poco. El consulado también va un poco muy lento, por eso estoy esperando aquí.
Omar, ¿tú no tienes pasaporte? Sí. Es que
no tengo pasaporte.
No tienes pasaporte, es lo que estás esperando.
Y ahora
todavía,
ya tengo,
vale.
18.
Ah, tú tampoco tienes pasaporte.
¿Y cómo es digo el centro que esteu d'acollida ara?
Se llama Centro Sirius, en Santa Coloma de Queralt.
¿Te ha costado adaptarte al centro? ¿Te ha costado adaptarte al centro?
Bueno, el primeros días no me gusta el centro porque estabas en Marruecos y vives otra vida, no igual en el centro, ¿sabes? Es que tienes que estar responsable tú, tienes que, ¿sabes?, hacer tus cosas tú mismo. Por eso.
Pero eso te ayuda.
Sí, sí, sí,
así
claro.
Así aprendes.
Sí.
¿Y tú? Pero ahora está bien.
¿Sí? ¿Te gusta el centro?
Sí, sí.
¿Te ha costado adaptarte al centro?
Sí.
Bueno, sí.
¿Y qué es lo que te gusta más y lo que te gusta menos?
Me gusta estar con mis amigos en el centro, hacemos excursiones y viajamos algunas veces a Lleida, a Barcelona y eso. Y no me gusta porque, no sé.
Hay normas a lo mejor.
Sí, sí, hay normas.
Y se tienen
y
que...
tienes que respetarlos.
Ahí está. Cuando salgáis del centro, ¿en qué os gustaría trabajar? ¿En lo que estáis haciendo de pastelería,
bueno,
o lo que saliera?
Ahora yo no sé qué quiero trabajar, pero quiero trabajar lo que hay. Que yo no tengo un trabajo o algo así, solo quiero trabajar y ganar dinero para ayudar a mi familia. Y ya está.
¿Y piensas volver a tu país?
Bueno, no vuelvo, no puedo quedar ahí. Yo quiero...
¿Te gustaría?
Bueno, solo mi familia está ahí. Si no está mi familia, no voy a ir a Marruecos. Porque ya no quiero. No quiero ir ahí.
¿Y tú, Hamza?
Yo no quiero ir.
¿Te gusta más Cataluña?
Sí.
De momento.
Sí, sí.
Vale. ¿Hablas... ¿Parles sovint amb la teva família?
Sí.
Sí?
Cada quan hi parles?
Tres veces a la semana.
¿Y tú?
Yo casi cada semana, cada día.
¿Qué nos facilita? Perdona. ¿Qué nos facilita el móvil y cómo lo pagáis o quién nos lo paga?
Bueno, es un día que todo el mundo tiene el móvil, es normal. ¿Sabes? Podemos, nosotros también tenemos el móvil.
Pero el móvil, yo casi 3 meses estoy ahorrando el dinero para comprar ese móvil. No es fácil comprar el móvil y tener, ¿sabes? Sí.
¿Lo compráis vosotros?
Sí,
sí.
Sí, nosotros, y tienes que ahorrar un poco el dinero, esto, para comprar el móvil. No es fácil, para comprar el móvil, para comprar alguna ropa, ¿sabes? Bueno, eso.
¿La ropa también os la compráis vosotros?
No, el centro también compra ropa, pero...
No... ¿A veces os gusta alguna cosa?
Sí, y tienes que comprar tú solo, ¿sabes? No puede el centro comprar todo, ¿sabes? Eso.
Hi ha una cosa aquí que cal posar en sis, que molta gent veuen aquests joves amb el mòbil i diuen, guai, és que tenen el mòbil millor que el meu. Bueno. S'ha de donar per suposat que qualsevol mare que deixaria marxar el seu fill, el primer que li donaria avui dia seria un mòbil, perquè és l'única via de connexió que hi ha entre el jove i la família. Per tant, jo crec que dins d'aquest viatge hi ha costós que s'ha de pagar les màfies per tal de que aquests joves arribin aquí, perquè no ens enganyem, aquests joves no venen amb avió visat turista, no. Aquests joves arriben amb unes circumstàncies una mica turbulentes en les quals hi ha moltes màfies que se n'aprofiten d'aquesta situació. Doncs d'aquests 1.000 o 2.000 o 3.000 euros que costa fer aquesta travessia, no ve d'aquí el comprar un mòbil i el donar-los. D'acord? Una altra de les coses que es trobi a faltar és que aquest mòbil hauria d'anar acompanyat com a mínim d'un passaport, perquè si vinguessin acompanyats del seu passaport d'origen, aquests joves no ho tindrien tan malament a l'hora d'haver de regularitzar la seva situació, perquè els centres se troben des que hi ha molta, molta problemàtica, perquè a mi qui em diu que és el Hamza i l'Omar? M'ho diuen ells, però com s'ha de saber això? Per tant, s'ha de dir que el mòbil és una eina que ells jo crec que l'han de tenir com el tenen els nostres joves. No trobem avui cap jove que vagi sense mòbil. Per tant, hem de donar per suposat que ells també han de tenir mòbil. Com així, com han de vestir i com han d'anar ben vestits. No poden anar mal vestits, per tant...
És una cosa normal.
Ah, exacte. S'ha de normalitzar. S'ha de normalitzar. D'acord?
Llavors, Soko, no, tu t'ho puc preguntar. Llavors, ells de quins diners disposen aquí? Perquè la mare ens ha dit que s'han de comprar coses.
Bueno, llavors ja hem dit abans que de Gaia és qui protegeix els menors. D'acord? Hi ha uns diners estipulats per cada jove. En aquests diners s'apaga als educadors, al centre, i dins d'aquí doncs, hi ha d'haver una partida per alimentació, vestir, educació... Tot això s'adona als centres. Jo ara no es puc dir una xifra concreta perquè no la tinc, però bueno, doncs cada jove té destinat una partida de Generalitat per tal de poder-lo acollir aquí a Espanya. I ells també han de ser conscients de l'esforç que es fa des de l'Estat per tal de donar-los una bona acollida, per tal de tenir-los mimats, de tenir bons professionals i de poder-los oferir el que ells estan buscant, una vida millor. D'acord? Per tant, jo aquí no parlaria tant a nivell econòmic, sinó que l'esforç que també hi és, evidentment, perquè a mi em pregunten, però aquest jove quan val cada dia? Bueno, doncs val uns diners que jo ara no puc dir perquè no tinc la xifra, però sí que són uns diners que els hem, ja que els tenim i els hem d'invertir, els hem d'invertir amb la millor qualitat possible de cara al seu futur. M'enteneu?
Està molt bé, està molt bé això.
Però Soko, tu creus que la gent els acollim bé quan arriben aquí?
Mira, el problema que hi ha hagut amb aquest col·lectiu en concret de joves, perquè el procés de jove que marxa del seu país no és d'ara, fa molts anys que la gent viatja i marxa i amb 16 anys se n'anaven, no? Vull dir, això no és nou. El que passa és que sí que hi ha hagut un fenomen digue-li que ha sigut per la situació que viu el seu país en concret, ara en aquest cas Marroc, però també podem anar una mica més avall, d'acord? O que vinguin gent que ha de marxar perquè, bueno, doncs perquè la seva condició sexual en aquell país no li tolera segons quines coses, perquè no només és a nivell econòmic que la gent marxa d'un lloc, és perquè a nivell social no es troba bé. Per tant, aquests joves, per la circumstància que siguin, marxen. A l'arribar aquí, què se'ls hi fa? Se'ls hi fa la primera acollida. S'ha fet correctament? Bueno, doncs jo crec que s'ha fet el millor que hem sabut fer, que es millore, sí, evidentment que es van anar millorant, però es millore a base d'anar-te trobant pals a la roda i de dir, i això com ho millorem, no? Aquests joves el que es troben és, entren en un centre des d'immigració, que és el meu sector, que se'ls fa la primera acollida, que se'ls fa el primer que tot, és bàsic, que ells entenguin i puguin expressar, per tant, llengües. Fan un any que estan aquí, tots dos entenen i parlen el català. Fixem-se, vull dir que...
Bueno, bastante, però un any bastante.
Això vol dir que per fer un any que estan aquí, aquesta integració s'ha fet mig bé. Han de continuar, és clar que sí que han de continuar, no? Però el següent pas que és, on els podem posar a fer formació? Si ells poden fer formació vol dir que aquesta llengua se continuarà fomentant i ells cada vegada n'aprendran més, no? Un jove que arriba aquí i no sap l'idioma no pot anar a treballar enlloc. Primer, perquè no tenen formació, i segon, perquè no ens entenen com els volem inserir al món laboral. Per tant, el primer, jo sempre els dic, penseu que el primer any i mig de la vostra vida aquí és saber què us estic dient.
Aprendre.
Què us estic dient jo en aquests moments? Si vosaltres aneu a una empresa i el vostre jefe us diu us heu de posar en aquella línia i fer, ara m'ho estic inventant, enciamades, si tu no saps el que t'estan dient, com vols treballar? No es pot fer. Aquests joves ara estan fent cuina. Que se'n vagin a un restaurant i que el cuiner els digui peleu-me patates, que no saben el que els estan manant. Vull dir, per tant, és primordial que en aquesta primera acollida hi hagi l'idioma. Els centres igual, vull dir, els centres el que treballen és l'idioma i els hàbits diaris, i com... Clar, vull dir, és la primera, no? Lo primer. I la llei catalana contempla així, que la llei de primera acollida hi ha d'haver com a requisit inicial l'aprenentatge de la llengua.
I una altra dificultat que ens trobem, que abans ho has comentat, és el tema documental. Ells molts, la majoria arriben sense passaport, com abans tu has dit. Per què arriben sense passaport? Potser ells ens poden respondre.
Perquè quan estem en Marruecos pensem si tens passaport i subes a Espanya van a echar-te, no vas a arreglar ni papeles ni nada, perquè tens papeles de Marruecos. Y eso.
Ah, mira, muy bien.
Mal.
Y también pienso esto, pero
todo,
todo ahora mundo, esto no.
Todo el mundo igual.
O potser també perquè hi ha la por de que us puguin robar els passaports o que o us puguin fer xantatge amb el passaport perquè els agafin. Que te lo pueden robar el pasaporte.
Sí.
Durante el trayecto, sí. Me comentaba alguna vez me lo había comentado algún chico también, ¿no? Que ante el miedo de que os roben el pasaporte o os hagan chantaje para quedároslo, pues preferís ir sin pasaporte. O también quizás porque alguno de vosotros ha venido ya sabiendo que tiene más de 18 años, pero sabiendo que aquí podéis llegar y con la duda de que podáis ser menor, podéis entrar en un centro. Eso también puede ser una opción para vosotros.
Para algunos, pero estos hay muy poquitos, ¿sabes? No hay mucha gente como estos, hay muy pocos. Uh-huh. Pero la mayoría son menores.
Vale. Aquí la dificultat per aconseguir el passaport, en concret del Marroc, és que el consulat doncs, costa un temps perquè els hi donguin, no? En el nostre cas... A Càritas, el projecte que tenim de pisos, el pis que tenim a Tarragona, que són de quarta places, els quarta nois van arribar sense passaport i hem estat com uns 8 mesos perquè ens els donés. Clar, sense passaport ja no ens podem emperdonar, hi ha una sèrie de dificultats que impedeixen que el jove es pugui entrar en algun curs, fer formació i tots els recursos queden molt limitats.
Voy a hacer una pregunta a lo mejor tonta, pero bueno, digo, claro, cuando se llegan sin papeles de ninguna manera, entonces, ¿qué tienen que hacer para que pongan los papeles en marcha? ¿Avisar a la familia sí. Mandar, o cómo va eso?
Sí, tienes que hablar con tu familia, avisar para subir esos papeles.
Si no hablas con tu familia no van a subir
no
nada.
Es que necesitas papeles de Marruecos para arreglar el pasaporte aquí y todo.
Partida de nacimiento.
Sí, todo. Eso. Uh-huh. Sí.
Sí que és veritat que el primer que se'ls fa quan no se sap qui és donar un número d'identificació de Mossos. en el qual diu que aquell jove correspon a aquell número, fins que se mire per via administrativa qui és el jove, no? Llavors, aquest número de mosso, el nostre kit és poder-lo eliminar, perquè vol dir que ja hi ha el passaport. I en pic hi ha el passaport, doncs ja tenim bastant més, perquè llavors sí que ja poden accedir a molt més, a molts més àmbits, no? Molt més formació, no, Marc?
La targeta sanitària.
Exacte. És que tot va lligat. Bueno, en principi, si ja estan tutelats per DGAIA, la targeta sanitària no és problema, perquè ja hem dit que des de la Direcció General, en el moment que se'ls hi don protecció, ja hi entra, no? La sanitat, però...
Quan arriben menors, clar, el que prioritza és la condició de menor, no la condició d'estranger. Sí, llavors estan, clar, emparats per l'Estat, per la Generalitat. Ara, un cop ja han fet la majoria d'edat, doncs es queda en una situació, clar, de desprotecció. I aquest cas són els joves que estan en el seu projecte de pisos, eh?
Perdonem uns moments de música i continuem.
I creus que és tan senzill que pots amb tot, quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. De cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'endurà el temps.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bé, continuem aquí amb tota aquesta gent.
Bloquea les aplicacions que...
Bé, continuem aquí amb tota aquesta gent. Bueno, ara voldríem parlar amb la Mar, per trencar una miqueta, per no posar-nos només amb els nois aquests que ara estan al centre. Aquests nois fan 18 anys, surten del centre. Llavors, on van? Qui es fa càrrec d'ells? A veure quina situació tenen.
Vale, jo us explico una mica la meva experiència. Nosaltres ens vam trobar abans, vam detectar abans la necessitat que el projecte en si, perquè va ser arrel de que les Càritas parroquials doncs, estaven atenent a joves immigrants que havien arribat a sols, que havien estat a centres, però només durant uns mesos, perquè havien arribat sense passaport, per documentar, per verificar si eren menors o majors d'edat, la fiscalia demana una prova d'edat, i llavors aquests mesos fins que no surt la resolució els nois estan al centre. Un cop la resolució diuen que són majors d'edat, doncs han de deixar el centre. Llavors aquests nois doncs, es van buscant la vida, acollint-se a cases d'amics, bueno, van fent el seu circuit. Llavors les Càritas parroquials doncs, van detectar això i en aquest moment, com que teníem un pis buit a Sant Salvador, de quarta places, doncs es va iniciar així el projecte. Llavors hi ha tres nois marroquins i un noi de Guinea. Són nois que han passat un procés migratori, un viatge migratori molt dur, de molt temps, amb una estada al carrer tant en el país d'origen com a l'arribada aquí a l'estat espanyol, o sigui que ponen una càrrega emocional i un dol migratori important. El tema bàsic de l'idioma, com ha dit la Soko, per nosaltres és molt important com a base per poder-se integrar a la societat i doncs, bueno, busquem tots els recursos tant interns de Càritas com externs, de fer català, castellà, i després tema formatiu de formació professional era més difícil fins que no tinguessin el passaport. Ara, un cop aconseguit el passaport, els recursos també són limitats, però bueno, doncs ara, per exemple, hi ha dos que poden fer un curs d'atenció domiciliària i un dels altres nois doncs, fa un curs d'auxiliar de treball de fusteria. El pis en principi és semiassistencial i d'una durada màxima de 2 anys i segons el procés del noi es pot allargar a 3 anys.
No pregunto, aquests nois bueno, estan formant-se però no treballen.
Sí, treballen però treballs marginals, treballen al camp, es busquen ells una mica la vida per les seves despeses personals, perquè clar, Càritas
perquè el
doncs
pis els hi paga
sí,
el Càritas.
Exacte, pis,
sí,
Càritas assumeix el que és el lloguer del pis, subministres i manutenció bàsica, aliments i roba. Si hi ha alguna ajuda per tema del que necessiten ulleres o tema de visita de dentista, doncs això també es fa càrrec, es parla i es valora i es fa, no?
Molt bé.
Però al principi doncs, es van buscant i fan treball sobretot bàsicament del camp.
Clar, bueno, algo.
Quant temps tarden d'arribar, o sigui, des de que surten fins que arriben, quant temps tarden?
Bueno, és que això cada cas és diferent. No es pot generalitzar. Potser sí que aquí ens ho podien dir el cas de cada un. Quan tu, Hamza,
¿cuánto
tiempo tardaste para llegar a España?
Un día.
Muy bien. Muy rápido.
Sí, que viniste a Cataluña directo, Hamza.
Yo sí.
Yo no, yo casi 2 meses estoy buscando cómo puedo llegar aquí, eso, y después ya estoy aquí.
¿Y Omar, y solo o con algún amigo?
No, yo solo en Patera con mucha gente, que no conozco a nadie ahí.
S'ha de dir que tots aquests processos migratoris dels quals parlem, quan parlem amb joves menors i joves que ja són majors d'edat, més o menys tots segueixen el mateix circuit. Aquí el problema és que són joves, però segur que ells quan van viatjar en el seu procés migratori anaven acompanyats d'altra gent. No viatgen mai sols, sempre hi ha... Viatgen sense referents familiars, però sols no, sempre hi ha algun conegut. ¿Vale? Després... Ara potser desviaré una mica el tema, però és molt important de parlar d'aquest dol migratori que parlava la Mar, que han de fer aquests joves, no? Aquests joves marxen d'un entorn familiar i es troben en un entorn que, tot i que els acollia, és hostil per ells, no? Llavors, la pressió psicològica que tenen aquests joves quan arriben al centre, quan s'han de quan s'estableixen les normes, quan els educadors els hi marquen el camí, això per ells és una gran feinada, no? Vull dir, la Mar, per exemple, que ara està en aquest projecte de joves, ja que ja són adults, ja tenen més de 18 anys, el fet d'haver d'establir un horari, haver de fer currículums per anar a treballar, haver de formar-se, tot això, si no tenen un acompanyament socioeducatiu al costat, els és molt difícil. I entrant ja en aquest tema, enllaçant-ho, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un pla especial orientat per tal de donar només l'assistència a aquests joves, sinó de fer una tasca preventiva de cara a que aquests joves no caiguin a la marginalitat, en rets de màfies. Per tant, ens queda molta feina a fer, no? Nosaltres aquí estem en pobles petits, que tot això sembla que no hi sigui, però sí que existeix. Arriben i on cauen, passen pel carrer, poden estar dies al carrer, poden estar 3, 4, inclús jo conec alguna història de 2 mesos al carrer. Aquest jove és molt fàcil, jove o jove. Si és noia, ja tenim clar cap on va. Si és noi, no ho tenim tan clar, no? Llavors, si és noi, encara potser mig es pot espavilar i, bueno, si pot arribar a fiscalia i el poden acollir molt bé. Però si no, doncs són joves que poden arribar i baixar de la patera o del camió o del barco que hagin vingut a Algeciras i anar fins a Càceres i passar per La Rioja i tornar a Madrid i finalment arribar a Barcelona. Vull dir que cadascú té el seu trajecte. És difícil que en un dia sol s'aplantin al centre. Sí. Això és difícil. Per tant, el que ho fa és que té molta sort.
No sé, això no comentant. Bueno, per exemple, els nostres joves, han tardat des de 2 anys i mig. El noi de Guinea, doncs clar, ha passat, no?, tota l'Àfrica fins a Líbia, de Líbia va agafar, no?, una patera fins a Itàlia, a Itàlia amb un centre d'acollida, França, Espanya.
I en aquest viatge molts queden no només afectats psicològicament, sinó a nivell corporal. N'hi ha que tenen problemes renals perquè han de creuar el desert. N'hi ha, bueno, aquí hi ha històries increïbles en les quals, quan les coneixes, penses, bueno, pues, que realment no ho tenen fàcil. Vull dir,
quan coneixes bé les històries de vida... Sí.
Doncs jo voldria tornar a dir a tota la gent que ens està escoltant que aquests dos nois que tenim aquí voldrien explicar moltes coses, però com ja hem dit al començament, només poden contestar les preguntes que han estat actualitzades. Llavors, per això la Mar i la Soko potser parlen i ens expliquen coses que ells voldrien explicar, com és el viatge i coses així, però nosaltres no la podem fer aquesta pregunta amb ells, no? I llavors, vull dir, elles ens expliquen més coses com podeu escoltar. O sigui que continueu, Soko i Mar.
No, jo de l'experiència que hi ha d'aquests joves que arriben aquí als centres, aquí, com sabeu, aquí a la Conca tenim 2 centres, un a Santa Coloma i l'altre a Barberà, són joves eixerits i macos i que en un temps més aquí poden ser els nostres gendres. Jo és...
Sí, per què no? I tant.
Vull dir que això ens ho hem de
plantejar. Plantejar.
Sí, perquè a que sembli llunyà. Doncs
No.
Aquí tenim el Hansa, tenim l'Omar, que en un futur poden anar a un restaurant i enamorar-se de la filla del jefe del restaurant.
Perquè són molt maquets, I són eixerits,
Per tant, aquest treball és el que hem de fomentar, aquest, a l'incloure'ls a la nostra societat, al fer-los visibles des de treballar aquesta interculturalitat i des de visionar-los un més de nosaltres.
Sí, un potencial i no, doncs, aquest estigma de delinqüent, no? Exacte. Que ja sembla que ja queda classificat.
Escolta, Soko, el Hams ha dit que no va marxar. Potser sí que...
Ninguno de los dos,
Cap, bueno, ara diuen això, perquè tenen molt recent el viatge. Jo crec que amb el temps ells voldran tornar. Jo que no sóc catalana de naixement, no? Un cop arribes al lloc, sempre dius, jo no tornaré a marxar mai. I després, amb el temps, tens fills i vols que els teus fills coneguin d'on tu vens.
Els teus orígens.
I això vol dir, que ells ara no ho tenen present, però que en un futur ells voldran tornar a anar al seu país. I potser aniran amb la xica d'aquí, és a saber, no? I...
família i vuelvo aquí, ja està.
Però ara imagina't, Omar, sí. Que tu t'enamores aquí d'una xica catalana, gallega o, sí. O madrilenya, sí. Eh? I teniu un fill i que la teva dona et digui, escolta'm, i si anéssim allà on tu vas néixer?
Marruecos.
A veure, a tus padres.
Omar, sí, a veure, els padres, sí.
Omar, aquí hi ha un noi... que està al Marroc i està casada amb una noia catalana.
Sí, claro.
I ha anat al seu país.
Ay, muy claro, hay muchos. Yo tengo amigos a casado con una catalana
sí,
aquí.
Sí, que lo sé. Penseu que el viatge que fareu d'aquí uns anys serà totalment diferent al que vau fer de vinguda. D'aquí uns anys vosaltres viatjareu amb avió i aterrareu a, no sé, a Marrakeix? On aterrareu?
A Tànger.
A Tànger, aterrareu allà i tot serà molt diferent, no?
Serà un viatge més de plaer.
Ara, m'ho tret de la boca, la Montse.
Hamza, com et veus d'aquí uns anys? Com et veus? Com te ves d'aquí uns anys?
No sé.
¿Te ves, cuál es tu sueño? ¿Te ves trabajando de cocinero sí. en tu restaurante?
Sí, sí.
¿Con familia, muchos hijos?
No sé qué va a venir en el futuro, no sé.
¿Qué te preocupa del futuro?
Ahora estoy bien, sigo bien así.
Veo que llevas un colgante que pone mamá.
Ah, sí.
A veure, Hamza, jo et volia preguntar a tu i després a l'Omar. Què recordes més de casa teva?
La comida de mi madre. Solo quiero una cosa, quiero abrazar a mi madre y eso ya está.
Omar.
Yo también echo de menos mi madre mucho, y mi familia, mis hermanos, todo.
Mis amigos.
Es que aquí hay diferencia, no igual que ahí que aquí.
¿Tenéis muchos hermanos?
¿Sois bueno, muchos? Yo seis.
¿Y tú?
Yo también.
Seis hermanos.
¿Más grandes o más pequeños?
Sí, yo soy... Tengo un hermano pequeño.
Yo el más pequeño más soy yo.
¿Tú? ¿Eres el más grande?
Yo el más pequeño. Yo.
Ah, tú el más pequeño.
Sí. Fixeu-se que ens estem bellugant ja pels sentiments.
Sí, sí.
Fixeu-se on acabem, no? Fixem-se que és que som iguals. És igual que naixem al Marroc, com que naixem a la Índia, com que naixem al Senegal. Vull dir, els sentiments, en general, són tots iguals. Per tant, ells, evidentment, no? Que enyoren a la seva família.
Penseu una cosa... que vosaltres recordeu la vostra família, la vostra mare, però ella us recorda cada dia.
Bueno,
tingueu un present.
La família està aquí, però
jo, sempre. Jo no he deixat mi família. Jo sempre llevo en mi corazón, però...
Ai, que bonic.
No.
Sí, s'entén. És normal que recordis la teva família, és normal, no la tens aquí, la família.
No, pero siempre está conmigo.
Siempre está contigo.
Por eso siempre lo recuerdas.
Sí.
Y yo también no quiero dejar mi familia, pero también quiero buscar mi futuro, mi vida.
Y poder ayudarlos a ellos.
Claro, sí.
Ahora también entrarán en una etapa en la cual aquí son forasters y cuando viajarán de aquí unos años al su país también serán forasters. Por tanto, entren en aquella etapa de que son forasters a tot arreu.
Bueno, però això passa, no
però
cal
això. Però això passa amb els d'aquí, eh?
Però vull dir que ara ells se senten forasters aquí i d'aquí uns anys, quan aniran al Marroc, se sentiran forasters a casa seva. Per tant, entreu dins el món en la qual sembla que no tinguem pàtria, no?
Sí.
Jo sempre dic sí. que els que viatgem, els que hem tingut bueno, doncs, la necessitat...
Somos d'aquí i somos d'allà.
Exacte.
Jo misma, allí, en Extremadura, que soy extremeña, soy la catalana, y cuando estoy aquí, no es que soy la extremeña, pero bueno, que es diferente.
Sí.
Es diferente.
Jo només desitjo que aquests joves d'aquí uns anys puguin passar tan desapercebuda com passo jo, perquè jo quan dic jo no sóc d'aquí, me miren, no? Sí. Per què? Doncs perquè la integració ha sigut l'adequada, perquè bueno, m'he format aquí i sobretot perquè m'he inclòs i m'he fet una més d'aquí. Per tant, jo el que crec que aquests joves han de fer és ser un més d'aquí. Ser un mes d'aquí vol dir conèixer on esteu vivint, quins són els recursos que teniu, i estimar Catalunya amb el cor, no? Perquè per molt que sigueu del Marroc, jo durant molt de temps, a mi em diuen, tu d'on ets? Jo sempre m'acosto una mica a vegades contestar, no? Jo dic, no, jo soc catalana, però soc andalusa. No puc treure-ho del meu... Jo crec que aquests joves, el treball que hem de fer és que d'aquí un temps ells diguin, soc català, però les meves arrels són marroquines. Vale? I que les dues
i con siguin... orgullo les dues.
Sí, senyor. Sí. No sé, bé, parleu.
Bueno, nos estamos poniendo un poco
así. És que ara m'ha entrat en un moment, i sí, quan hem parlat, és que parlar de la mare és una miqueta, no? Se'ls entén. Mart, vols comentar alguna cosa més dels pisos?
Ara recordava precisament que vaig tenir una conversa amb un jove que també estava en un moment baix, no? Que recordava molt sobretot la seva mare i la seva germana petita, i el fer la majoria d'edat i sense el passaport, sense poder tramitar el passaport, ara l'única opció que tenen és esperar 3 anys per aconseguir l'arrelament social. Que això vol dir 3 anys que puguis justificar la teva estada a Espanya, i a més amb la condició de que has de tenir un contracte laboral d'un any a jornada completa, cosa que és bastant difícil. I aquest noi va ser un moment que estava realment molt desesperat perquè pensava, hosti, fins d'aquí 3 anys, si és que aconsegueixo que pugui trobar un contracte laboral, que pugui tenir els papers, no poder retornar al Marroc per no tenir problemes després de tornar a Espanya i poder veure la meva família, doncs això el va colpir, no? I va ser també un moment...
Cal fer un incís aquí, Mar, en el que estem avançant, vale? Uh-huh. Perquè sí que és el que dèiem abans, que aquestes polítiques van avançant.
Exacte,
a mesura que es van
trobant. És el que s'ha d'anar...
Quan els joves són menors de 18 anys, se poden començar a inserir al món laboral, uh-huh, i no els hi cal un contracte d'un any. Per tant, és molt important ara ja que se sap això, però que se sap d'ara, que és nou, de que aquests joves dels 16 als 18 puguin entrar al món laboral i puguin tenir una mica d'experiència.
Que mentre estan
perquè
al centre...
Perquè un cop fet els 18, la llei avui per avui marca un any de contracte.
I sense papers és que és el peix que es mossega la cua.
Això mateix.
Per poder treballar necessites estar documentat.
Clar.
Vale. Que en part sí que la llei d'estrangeria, segons em, que és una mica injusta, però també és allò de dir, tu has de poder demostrar que tu ets tu, sí. I això es demostra amb la documentació, perquè si no tu podries dir...
Clar, això no et poden contractar.
Exacte, per tant és anem a picar. El problema és que tenim un col·lapse tan gran a estrangeria que poder aconseguir una documentació te pot portar a una llista d'espera de mig any. I en aquests joves, mig any és tota una vida. No? En mig any poden haver fet 18 i ja se'ls ha canviat la situació. Per tant, sí que s'han d'anar encarant les polítiques de cara a fer de que la integració d'aquests joves, que ha de ser sempre, hi ha d'haver 4 o 5 potes en aquesta integració, i una d'aquestes és la laboral, puguin tenir una altra sortida, no? I quina? Pues, bueno, això ja ho han de marcar les polítiques, no som nosaltres que ho hem de dir, no? Però sí que, clar, han de tenir un habitatge digne, han de tenir una feina digna.
Clar, com un començament, totes les feines són les que no volem fer els d'aquí, majoritàriament.
O no, inclús hi pot haver joves d'aquí que també les fan, eh?
Sí,
jo considero que anar a Barmà no és cap desombra.
Jo he anat.
I seria una feina, exacte, no? Però el problema és que no poden arribar per no tenir documentació. I que el tràmit de la documentació és tan lent que amb ells els hi passa l'arròs. M'entens? Un jove amb 17 anys, si se'l fa esperar 8 mesos a poder tenir un passaport, que serà el pas mínim per després aconseguir la resta de documentació, amb no res se planta els 18,
ja fa la
i la llei actual marca que els
18... Ja canvia.
Sí.
I després també, clar, tot el treball socioeducatiu que s'ha fet també, l'acompanyament que s'ha fet amb aquests adolescents en els centres, si pues això que parlava, ja han fet la majoria d'edat i ja han de deixar el centre, no, fàcilment també es perd, perquè en pocs mesos és que li pot canviar tant la situació.
I s'ha de llançar una llança a aquests educadors que estan dia i nit
i tant
fent aquest acompanyament socioeducatiu, que no és fàcil,
no és gens
ni pels
fàcil
joves ni pels educadors.
I perquè... educadors que inclús nois que surten del centre continuen fent-los l'acompanyament de manera personal, que jo en conec molts i que...
I que a l'arribada a mar, aquests joves estan rebotats, enrabiats, i el primer que ho pague és aquest educador i educadora que està al seu costat. Per tant, quan se llegeix amb xifres que tenim els educadors i les educadores, les tenim amb baixes per estrès, ens hem de posar la pell d'aquests professionals. Professionals que moltes vegades, i jo que sóc educadora social, moltes vegades estan mal pagats, amb torns impensables, perquè el centre s'ha de cobrir les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Per tant, fer aquesta tasca no és una tasca fàcil i avui per avui no està del tot prou ben reconeguda. Per tant, jo he de també de llançar una llança cap a la meva professió i fer que se reconegui que la tasca d'aquests professionals és molt important. Imaginem-se aquests joves sense aquest acompanyament socioeducatiu, sense aquests educadors, no? Que estan dia, que estan nits, que els hi marquen els límits, que els han d'acompanyar afectivitats, que els fan de família, han de crear vincles, no?
Sí. Per tant, fan una segona família nostra.
Perfecte, és la vostra segona família. Pues la vostra segona família s'ha de mimar. I en un primer moment, quan vosaltres arribeu, no arribeu tal com esteu vosaltres, oi que no? Quan vosaltres arribeu, arribeu enfadats.
Rebotades.
Exacte. I és normal que aquesta ràbia es tregui i aquesta ràbia s'acarregui contra els educadors i les educadores que estan treballant
a prop,
al centre. I llavors, clar, tenim professionals cremats que necessiten anar a un balneari uns dies per poder desconnectar. Ara qui ens està rient? La monitora que acompanya o l'educadora que acompanya aquests joves, no? I és una tasca molt important que s'ha de visibilitzar també.
Bueno, Hamza, Omar, bueno, com heu estat? Heu estat bé el programa? Perquè se'ns va acabant,
sí,
el temps,
muy
però...
bien.
Sí, està bé.
Voleu dir alguna cosa?
Que es pugui
sobre, sobre los educadores, ahora mismo que hemos dicho. ¿Estáis contentos?
Gracias a todos los educadores. Gracias a nuestra familia.
Gracias al centro, a los educadores, a todo. Que están ayudando a los chicos del centro. Y gracias y esto.
Jo us voldria dir que si un dia vosaltres voleu vindre aquí i voleu dir, voldríem parlar, voldríem fer un programa, ho parleu amb les vostres monitores, amb les coordinadores, us poseu en contacte amb nosaltres i vindrem aquí, farem un altre programa com aquest, si us ha agradat, si heu estat bé, si voleu explicar més coses que es puguin explicar, que estiguin autoritzades, vull dir, no, tot això ja sabem que porta un treball i que hi ha una gent que ho controlen, però si vosaltres en teniu ganes, nosaltres estem a la
vostra disposició. O d'altre programa que us venga, que us passa per la cabeza, jo que sé, costumbres d'allí, con las diferencias de las costumbres d'aquí o coses així.
Algún día.
Ah, mira, bueno.
Sí.
Bé, el temps se'ns acaba. Donau-vos les gràcies a tots, a la Soco i a la Mar, per haver donat totes aquestes explicacions, al Hamza i a l'Omar, per haver estat aquí, per tenir tanta força, coratge i valentia. Realment, la gent us hauria de conèixer. Perquè teniu ales, i sense volar, heu volat molt lluny de casa. Per això desitgem que us acolliu, que estigueu ben acollits a Catalunya, i que ara us mereixeu aquest aplaudiment. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i una abraçada. Ens veiem d'aquí 15 dies.
Adéu.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.